Els darrers anys en Kilian ha creat una fundació que té com a missió principal la preservació de la muntanya i del seu entorn. Vol conscienciar i educar perquè tothom aporti el seu granet de sorra en la conservació d'aquest planeta. Que
se'n va la merda, ja ho pots dir així.
Sí, sí.
Escolta, Kilian, què és el pitjor que has vist anant per la muntanya? Perquè la gent normal de tant en tant troba uns clínex tirant pel terra d'algú que s'ha aixugat el cul allà dalt, però tu deus haver vist coses terribles, no?
Bé, lo dels clínics i la merda és bastant important, eh? I de fet, en llocs hi ha molta, per exemple, en un camp base de l'Everest, que hi ha 1.000 persones, i aquestes 1.000 persones caguen en el glaciar, el poble que hi ha baix... El poble que hi ha just a sota, ojo,
clar,
eh? L'aigua aquella no és molt bona, eh?
Allò va baixant però... marrón, eh?
Allò va baixant, sí, sí.
Hòstia santa.
No, però de lo més heavy, jo crec que, per exemple, l'any passat fent una travessa pels Alps, de que es cau tot, no? De muntanyes que senceres que amb el canvi climàtic fa més calor i no és que els glaciars es fonguin, sinó que també el gel que hi ha dintre de les pedres no es va fonent i cau tot i anar escalant i que trossos de pedra de la mida d'un cotxe anessin caient pels costats, no? I dius, hòstia, realment està canviant. Ara a Suïssa fa poc va haver-hi un enfrontament molt, molt gran i clar, aquestes coses al final... Sí, ja estàs, et fots un bon susto, però escapar clar, posa la seguretat de tota la gent que viu a sota bastant, bastant en risc.
En fi, en Kilian predica amb l'exemple i seguint els valors de la seva fundació, viatja el mínim possible, per això avui el tenim via telemàtica des de Noruega, on viu actualment amb la seva parella, la també esportista de muntanya Emily Forsberg, i els seus tres fills són ja, oi, Kilian?
Tres filles, sí.
Tres filles.
Tres nenes. Ostres, tres filles. Sí, llavors no n'hi ha cap que es digui Josep Maria.
Hòstia.
Quina edat tenen, Kilian?
Doncs tenen 6, 4 i 3 mesos.
Déu-n'hi-do. Ah. Déu-n'hi-do. Bueno, anem a fer la litúrgia habitual del programa. Fa de mal preguntar tenint-lo present aquí.
S'ha de fer.
Vosaltres mateixos ja sabreu què dieu. Aquí el teniu, Kilian Jornet.
Ostres, Kilian Jornet. Atenció, deixeu-m'ho fer bé, no?
Sisplau.
L'ídol del búnquer, l'home que ha superat tot el que es pot superar. El nano a qui Endesa li tallava a llum perquè es gastava tots els calés per inscriure's a curses i competicions. És digne d'entrar al búnquer, sí o no?
Sí!
Clar que sí, home. Fort aplaudiment per Kilian Jornet, que entra al búnquer!
Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. A Bacus patrocina aquest espai.
Neus Rossell,
hola,
bon dia!
Què tal?
Kilian Jornet, un dels teus ídols.
Home, bueno, és el meu ídol. Perquè és que sí, tot el que ha dit m'hi sento identificada, però evidentment molt més avall al meu nivell. Però no condueixo les ciutats perquè no, bueno, a Barcelona no hi puc anar perquè em poso nerviosa.
Ho sabem.
Vaig corrent als llocs. Va per aquí la cosa. Llavors,
molt
sí,
bé.
Sí. Va, parlem de muntanyes, evidentment.
Sí.
Tothom sap que l'Everest és la muntanya més alta del món, encara sí. Que en Kilian no la faci pujant a peu sí. Coix, però... fa 8.849 metres. També sabem que està situat a la frontera entre Nepal i Xina. No us preguntaré per aquesta muntanya, perquè seria massa fàcil. Sí. Us preguntaré per la segona muntanya més alta del món.
Vaja.
El K2, el Karakorum, que fa frontera entre el Pakistan i la Xina. Recordem que l'Everest fa 8.849 metres,
sí.
Per la pregunta que us faré, a la gent de Cànoves i Samalús, aquí davant.
La gent de Cànoves i Samalús, no sé si han anat a l'Everest.
A veure, quants metres de menys mesura aproximadament el K2 respecte a l'Everest? La diferència... entre la primera i la segona muntanya. Opció A, és 800 metres més petit. Opció B, 500 metres més petit. O opció C, 200 metres més petit.
Kilian, no diguis res, tu, eh?
No.
Què?
Estan preguntant enrere, eh?
Què?
Estan fent trampa. Aviam, què?
200 metres més petit. A veure?
Correcte! Quan fa el K2?
El K2 fa 8.611 metres, són 238 metres.
Menys, eh?
Menys que l'Everest.
El K2 també hi has estat, Kilian, o no?
No hi he estat mai, però tinc moltes ganes d'anar-hi.
Mira.
Ah, sí?
Sí, perquè es veu que 200 metres més avall és tan diferent.
Escolta, segur que no hi ha la cua que hi ha l'Everest, eh?
Ah, hi deu haver menys cua, poder, sí.
Bueno, ara comença a haver-hi cua per tot arreu, eh? Però, sí. Però menys, una mica menys, sí, sí.
Ostres. I puc preguntar molt ràpid, un cop ets a dalt l'Everest, què es veu exactament?
Es veu Mallorca?
No, Mallorca no s'arriba, però es veu bastant lluny, eh? És a dir, sí, no, es veu bé tot el plató del Tíbet, no, i tota la selva de Nepal, no? Però tampoc estàs allà per moltes contemplacions, eh?
Arribes
a dalt, dius, estem molt bé, que guapo, però encara que hi ha molta estona
baixem.
I no la diem. Sí, sí.
La mà de gent que va amb l'ukelele a pujar al Mulleres.
No.
Escolta'm,
no,
són 3.000 metres.
No. Traiem els macarrons. No, ja.
Sisplau, baixem.
Dini a baix.
Dini a baix. Neus.
Vinga, quan vas a la muntanya sempre s'ha de tenir en compte el temps meteorològic. Si plou, si fa massa sol, i també si fa vent, que és una cosa que no miren gaire la gent, i quan ets a la muntanya ja t'asseguro jo que es nota el vent. També està bé saber cap a quina direcció va, per saber si t'ajudarà o t'anirà en contra, clar. No sé com aneu del tema Rosa dels Vents.
Uf!
Gent de Vilamacolum, a la segona línia.
A veure.
El vent del nord, tramuntana.
Sí.
Vent del sud, migjorn.
Sí.
L'est, llevant, oest, ponent, no? Doncs ara anem per al nom de el vent del sud-oest.
Colló, que difícil, Neus.
Aquest és dels xungos, eh?
Clar, he anat a buscar. Sud-oest. Vinga, opció A, xaloc. Opció B, garbí. Opció C, mestral.
Està una a l'esquerra, la dreta i en el mig.
És el de baix a l'esquerra, si no m'equivoco.
Com, però?
Garbí. És el garbí.
Provem?
Sí? Vinga.
Garbí, diuen?
Garbí.
Correcte! Molt bé, molt bé. Mestral és nord-oest i el xaloc, sud-est.
Última pregunta.
Última pregunta per la gent de Fals, allà darrere. Aquesta té a veure amb en Kilian.
Sí.
L'any 2020, com bé sabeu, hi va haver-hi una pandèmia mundial, sí. No sé si és el cas, la Covid.
Sí.
Llavors, com ho va viure el nostre protagonista? Ha passat la Covid, Kilian Jornet? Opció A. Sí, va donar positiu just abans d'una cursa i no va poder participar.
Ai.
Opció B. No la va passar, i els metges estan estudiant per desenvolupar una vacuna perquè és resistent a tots els virus. I opció C, sí que la va passar, va començar a tenir símptomes a l'inici d'una cursa, però quan la va acabar ja li havia passat. I, per cert, va guanyar la cursa.
Bueno, és dos que vien.
Jo diria
la...
La va donar positiu.
Positiu just abans d'una cursa i no va poder participar.
No! Com vos?
No, què va passar, Kilian? Doncs, què va passar?
Doncs mira, era precisament l'ultratrail del Mont Blanc, que és una cursa que fa 170 quilòmetres.
Això, per la gent que no dominem, és de les curses més importants del món, no?
Sí, és, hi ha gent, sí, sí.
És la manera de dir-ho, eh?
Hi ha la del Corte Inglés i aquesta.
I res, al matí, les sortides a les 6 de la tarda, i al matí em vaig llevar i vaig fer el test de Covid i va sortir positiu, no? I, bueno, vaig anar amb mascareta a la sortida per intentar no passar-lo als altres. I ja, bueno, al cap de pocs metres, que ja es comença a separar la gent, doncs ja ho vaig treure.
Sí.
I vaig anar fent i bueno, va anar bé.
Va anar bé vol dir que vas guanyar.
Sí, sí,
vas guanyar.
Va guanyar amb el Covid, eh?
Va començar a córrer com un loco.
Sí.
No, i llavors ja em puc treure la mascareta, bueno, i ja no m'atrapa ningú.
Clar.
No.
És que la Covid va dir, jo surto d'aquest cos, per l'amor de Déu.
És inviable.
No puc fer res,
no puc proliferar.
El bo és que mates, al fer aquests esforços, mates tots els virus. O sigui que ja, és l'estratègia.
Clar.
És que és meravellós.
Tampoc ho proveu a casa, eh? No és una recomanació.
No, no ho proveu. En fi, l'han encertat de la primera i la segona fila. Ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Vinga, va, salsa barbacoa, salsa chimichurri i salsa brava, que seran...
Per qui encerti la cançó de la Neus.
Aviam.
Àguila negra.
Àguila negra.
Oh!
Mira.
Oh!
Molt bé,
tu.
Molt bé, és aquest inici.
Escolta, ha sigut...
Ara cantarem tots plegats.
Molt ràpida. Coi? Sí? La vols cantar?
Sí, cantem-la, no?
Ah, vinga, va, avui que és l'últim dia. Piano i veu, Neus Rossell.
L'ha guanyat ella, eh?
Sí, sí. El lot de conserves Ferrer...
No, perquè, clar...
Un bon dia o potser una nit prop del mar, el cel...
Jo m'havia...
Bé, Neus, bé.
Quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc, lentament les ales va
El Búnquer, emetent en directe a Catalunya Ràdio.
Bé, seguim amb el Kilian Jornet, connectat des de Noruega. Kilian, jo no puc deixar de preguntar-te a quan et va el cor, exactament. Això és una cosa que a mi em preocupa, perquè jo, si tenés... A quina velocitat et va, digues?
Doncs a la nit, a unes 30 pulsacions, i després corrent pot anar fins a 190, 190 i poc.
I tu, a 30 no fa por que es pari? No tens la sensació de...
Hòstia.
No. És que...
No s'ha parat de moment. No s'ha parat.
No, ja, però jo no, és que cada cop va més a poc i així es pararà, no?
Arribarà un moment, arribarà un metge. A 96 anys se li ha parat el cor. No, tranquil, esperi.
Esperi.
No el doni per mort.
Ha de fer la volta.
Sí, ara tornarà a bategar.
És hereditari? Vull dir, el teu pare i els teus fills també els hi va lent el cor?
Bé, a les filles no ho crec perquè van molt accelerades tot el dia.
Sí, eh?
Però sí, els meus pares també el tenen bastant baix. Eh? O sigui, sí, eh? El meu pare això li ha passat alguna vegada al metge i dir, ei, que el tens molt baix. I diu, no, és normal.
Ja has de dir tu al metge. Sí. No, és normal, no es preocupi. No es preocupi.
I tu ets conscient que no ets normal d'un ésser humà, diguéssim. Tu has pogut anar a l'Everest sense
oxigen.
Sense oxigen. Sí, sí. Vull dir, això no es pot fer ara mateix.
Sí, no, a veure, jo crec que és com tot, és, tenim una part genètica que és molt petita, no, diguéssim, el que ens pot portar, però després és el treball, eh? I si de nen comences a fer coses, doncs
ja.
Jo crec que és això, és treball, treball, treball.
Sí, no dic pas que no sigui sí. Pel treball, no, ho dic justament per això, perquè és una bestiesa.
Vam llegir que t'estaves entrenant posant la calefacció a 45 graus a casa, és veritat això?
Sí, ara faig això, una cursa que està ja a Califòrnia i fa 40 i pico graus, i la manera aquí a Noruega, 40 graus no els hi arribem, o sigui que per entrenar he de posar aquí a l'habitació i fer bici.
Una pregunta ja més personal per nosaltres. Tu ens escoltes entrenant, no?, diguéssim? Hi ha dies que ens escoltes.
Sí, em sembla que tots els episodis us he anat seguint i això, quan vaig entrenar, poso podcast o la ràdio i bé. Alguns just m'he fotut de fotre'm a riure quan estic per allà penjat.
Això t'anava a preguntar, si recordes el lloc més inhòspit on hagis estat escoltant el Búnquer. Perquè recordo que ens vas enviar un vídeo una vegada que miraves Brico Heroes penjat amb un sac de dormir, amb un penya-segat terrible, i estaves allà mirant un capítol amb el mòbil.
Sí, no, doncs alguna vegada això, en alguna cresta que estic escalant sense corda i que estàs allà penjat i dius, ostres, doncs allà sí, alguns cops. I després, bueno, amb expedicions també, no?, que les hores a la tenda es fan molt llargues.
Clar.
En fi, arribem a l'últim minut de programa. Gràcies, Kilian, per acompanyar-nos en aquest últim programa del Búnquer. Ha estat un plaer.
Un honor.
Gràcies. I res, a la resta, els bunquerins i bunquerines, deixeu-me simplement, després de 5 anys tancat en aquest búnquer amb la Neus Rossell i el Jair Domínguez, dir-vos que ha estat un autèntic plaer, companys, compartir... Ara s'emociona la Neus. Compartir tots aquests capítols, aquests més de 900 capítols junts. Ha estat un fenomen, el búnquer, i ho sabem bé perquè la gent ens ho agraeix infinitament. Nosaltres estem contentíssims d'haver-lo fet. Agrair a tota la gent que l'ha fet possible, sobretot l'Albert Sayós, que és el pare d'aquesta criatura, és qui l'ha mimat i qui l'ha fet realment com és, el Jofre Martell, que ha escrit guions i ha picat guions com un autèntic boig, i a tot l'equip de, del Búnquer no em voldria deixar ningú, no els diré tots, però en especial la Xènia Vilà, que és a tots els projectes d'aquesta casa, el Dani Tort i l'Oriol Baulenes, els tècnics de l'equip, i en Roger Codin, el realitzador i el que porta totes les xarxes del Búnquer. A banda d'això, agrair també en el seu moment a l'equip de direcció que va confiar en aquest programa, a Catalunya Ràdio, i a l'equip de direcció actual que l'ha anat mantenint, i una especial menció al Santi Faro, gran, que Santi sempre ens ha ajudat a fer realitat els nostres projectes. I tornarem en algun dia, en algun lloc, en camins diversos, intentant fer el que intentem fer sempre, que és entreteniment de qualitat en català. Fins sempre, bunkerins, que vagi bé. Gràcies.